Bon dia, són les 8 del matí, ara mateix avui divendres 7 de novembre d'aquest 2025. Tanquem una nova setmana amb temperatures aquesta primera hora del matí a la franja baixa. Ara mateix 5 graus que tenim a Camprodon i també a Sant Pau de Segúries. En tenim 7 a Ripoll, 8 graus els tenim a Olot, també a la Vall d'en Bas, a les Preses i a Castellfollit de la Roca. En tenim 9 a Besalú, també a Banyoles. I a Girona 10 graus els tenim ara mateix a Figueres i en tenim 12 a Roses. La previsió, doncs el front de tempestes que ens ha deixat intensitats elevades aquest dijous ja és història i aquest divendres serà un dia d'impàs, a l'espera, això sí, d'un nou embussament d'aire fred que portarà més ruixats de cara dissabte, tot i que no es preveuen tongades tan grans en general de precipitació. El cel estarà menys ennuvolat, això sí, a la resta, fins i tot amb estones de sol, però a partir de mig matí arribaran novament bandes de núvols alts i mitjans en algunes zones de les comarques de Girona. Durant la tarda pot caure algun ruixat a l'Alt Pirineu i ja a partir del vespre arribaran altres comarques del terç oest del país. La cota de neu oscil·larà entre els 1.800 i els 2.000 metres. Com dèiem, aquesta temperatura matinal que cau respecte a la de primera hora del dijous, hem desesperat. De fet, tenim aquests valors entre 4 i 8 graus més baixos que 24 hores enrere a la major part del país. Hi ha hagut glaçades al Pirineu i les temperatures més altes quedaran, això sí, al voltant d'aquests 15-16 graus arran de mar. Pel que fa al cap de setmana, matinada de dissabte amb nova línia de pluja que entrarà per les comarques de Ponent, afectarà bona part de la meitat oest del país. La resta del dia es mantindrà el temps variable i força ennuvolat amb ruixats més inconexos. Tornarà a nevar al Pirineu per damunt dels 1.900 metres i entrarà el vent de tramuntana i mestral als dos extrems del país. Diumenge acabarem la setmana amb un dia, això sí, molt més estable i on el protagonista principal serà el sol. Titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el polèmic Pla de l'Alta Garrotxa. L'Associació de Propietaris de la Vall de Camprodon, entre les entitats promotores del contenciós administratiu en contra d'aquest document d'usos de l'espai, deu amb satisfacció la sentència del Tribunal. Tot i que es pot apel·lar, creuen que la nul·litat del pla és cada dia més a prop i es tenen la mà a treballar conjuntament per aconseguir un document que tingui en compte totes les parts. Escoltem un dels membres de la Junta de l'Associació de Propietaris de l'Alta Garrotxa, Quim Coc.
Per segona vegada, doncs, el TSJ ha dictat de declarar la nul·litat de ple dret del Pla de l'Alta Garrotxa. Això vol dir, concretament, que el Pla de l'Alta Garrotxa no haurà existit mai. És a dir, ens n'anem endarrere a l'any 2019. Això serà la responsabilitat de la Generalitat per la seva tossuderia i prepotència.
Troben cries de llop entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà. Els agents rurals han certificat que aquesta espècie canvia d'estatus i ja és considerat espècie reproductora. Ara treballaran per fer un pla de gestió de l'espècie. El coordinador de les tasques de seguiment del llop dels agents rurals és Gabriel Lampreaf.
Portàvem 25 anys que teníem llops que no es reproduïen, perquè al final només eren mascles dispersants, i ara per primera vegada, després de 25 anys, tenim reproducció, canvia l'estatus de l'espècie. La categoria que tenia era espècie extinta com a reproductora a Catalunya. Ara passa a ser ja una espècie reproductora, per tant, passa a ser una espècie protegida i, bueno, i amenaçada, i sí, i haurà de canviar segurament, s'haurà de fer un pla de recuperació de l'espècie, sí, canvien coses.
Parlem de l'R3. Renfe és millor gestor d'autobusos que de trens. Així de contundent es mostra la plataforma d'usuaris perquè no ens fotin el tren. I és que els retards de l'R3 continuen sent una constant. Segons dades recollides pels usuaris de la línia, continua al capdavant del rànquing d'impuntualitat de Rodalies. Els col·lectius defensen que el servei és insostenible i que frena l'aposta pel transport públic al territori. El portaveu de l'entitat perquè no ens fotin el tren és Marc Generes.
Hi ha alguns trens que ja d'origen surten amb retard, cosa que manifesta doncs mal encaix, mala planificació, mal encaix de l'horari.
I avui comença el Festival Lluernia, el festival que més gent concentra a la ciutat d'Olot. Traient de l'equació les festes d'altura, la regidora de promoció de la ciutat i presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, posa en valor la feina de les associacions i entitats per impulsar actes únics i amb caràcter olotí garrotxí que repercuteixen, diu, positivament a persones que treballen en el sector turístic. Enguany esperen ocupacions del voltant del 80% durant aquest final de setmana.
Realment podríem dir que Lluernia és, però és també diria que és el conjunt, el conjunt de les persones persones d'aquí amb les persones que ens visiten, i que veus que realment als carrers hi ha un flux de persones que, penso, si ho comparem amb altres esdeveniments, és el que ens aporta més persones als carrers, més enllà que diríem que unes festes d'altura, però el concepte és completament diferent.
Doncs aquest festival que comença avui i es durà a terme aquest divendres i dissabte. Més coses, Sant Joan de les Abadesses renova el seu centre d'interpretació de la llegenda del Comte Arnau. Després de 15 anys i amb més de 70.000 euros invertits, es millora la tecnologia d'aquest centre perquè sigui sent l'atractiu turístic i educatiu que ha estat sempre. L'alcalde del municipi és Ramon Roquer.
Avui ja tenim el centre obert, el 100% funcionant, amb una tecnologia totalment actualitzada i, per tant, doncs, un centre que torna a lluir com li corresponia. Sí que no s'ha entrat en un canvi de model ni de continguts, sinó que bàsicament és un tema tecnològic, i ara, com a mínim, doncs, ens permet pensar que tindrem centre d'interpretació funcionant, doncs, molts més anys, no? Que és realment el que calia per la necessitat que dic, per la demanda que té el propi centre.
El Ripollès tanca el mes d'octubre amb un nou increment de l'atur, seguint la tendència habitual d'aquest període de l'any. La comarca registra 771 persones desocupades, amb repunts especialment destacats a Camp de Bànol, Ripoll i Ribes de Freser. Tot i aquest increment mensual, les xifres continuen sent lleugerament inferiors al mateix mes de l'any passat. N'ampliarem més informació. El dia que també és notícia que Olot crea una comissió per renovar els vestits dels gegants. Estarà formada per diverses àrees de l'Ajuntament i amb la possibilitat que s'incorporin experts. S'ha aprovat aquest dijous i ara es començarà a traçar el calendari amb l'objectiu que els nous vestits siguin una realitat el 2026. El regidor de festes és Aniol Sellabona.
Des de l'Arxiu Comarcal, Cultura, Festes i també altres estructures que ja tenim creades, com són les figures dels geganters o és la figura de la comissió de la faràndula, i a més l'hem previst com un espai on a petició d'aquesta comissió es podran anar incorporant diversos experts que en funció de cada moment del procés poden anar variant les seves qualificacions.
I la Generalitat segueix incentivant l'hàbit lector als més petits amb una nova edició de la campanya Fa 6 anys, tria un llibre. Experts en foment lector aconsellen deixar escollir a la mainada. La campanya s'acaba a finals del mes de novembre. És una campanya que consisteix a fer arribar un cupó vàlid per un llibre als nens que facin 6 anys durant el 2025. L'expert en foment lector és Agata Los Santos.
I llavors està pensat perquè ells comencin, si no és que no han començat encara, perquè hi ha canalla que realment no té llibres a casa, llibres propis, no? Que comencin la seva biblioteca personal, no? I això enllaçant amb el que dèiem de la importància d'anar desenvolupant una biblioteca personal basada en els teus gustos. Que ningú no vol dir que tu avui tries un llibre i després d'un temps digues, ostres, aquell llibre vaig triar, però no passa res, perquè el dels errors també se n'aprèn, no? I amb això vull fer èmfasi en que els pares deixin que els nanos triïn.
I la 13a Fira Orígens donarà protagonisme a pagesos i cuiners. Se celebrarà el 22 i 23 de novembre al recinte Firal d'Olot i hi haurà més de 60 productors i reconeguts cuiners i cuineres d'arreu del territori. El director de la Fira Orígens és Pep Palau.
13a edició, per tant fa 13 edicions d'Orígens, una fira doncs completament consolidada, una fira que està en les agendes, en els calendaris dels que es mouen doncs buscant esdeveniments de qualitat com és la Fira Orígens, i el que es deia, cuineres i cuiners, i en aquest cas pagesos i cuiners, per tant totes les activitats que hi haurà a l'aula de cuina, podrem veure una cuinera o un cuiner al costat doncs d'un pagès o una pagès. No?
Can Trona tindrà 16 activitats, entre elles el Festival Basal, durant el mes de novembre. Hi haurà multitud de xerrades de diversos temes, tallers i també el cine per xics. Phantom Boy és la proposta del mes per la mainada, juntament amb el metratge Com fer-se ric abans que mori l'àvia, de Laura Teixidor. La directora de Can Trona és Laura Canalies.
Un lloguer que ens ha fet Tosca per poder fer aquestes jornades. De fet, ja fa 4 o 5 anys que les acollim i venen diferents experts, diferents acadèmics universitaris, experts en diferents tipus de roca, de moviments sísmics, i parlen sobre... aquí, per exemple, tenim erupcions, xenolits, el freatomagnetisme, i s'aborden també iniciatives de ciència ciutadana, no només parlaran de temes tècnics.
I en esports... En esports, Olot vol fer-se fort a casa i aconseguir la tercera victòria a l'estadi davant el Porreres. El conjunt balear arriba en bon moment després de guanyar el Sant Andreu per la mínima. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Perquè Martí Soler no sabem encara l'abast de la lesió. Esperem que, que pugui ser el mínim possible, i també tenim la baixa de Pedro per sanció, no? La llàstima és que hagin ser les dues de cop, però bé, l'equip es reinventarà. Sí que ells venien jugant molts minuts, però entri qui entri, passaran coses diferents, però que segur que seran positives igual.
I el futsal Camp de Bànol començarà la Lliga aquest diumenge al pavelló Marseguix. Després de quedar campiones de la Copa Generalitat, l'equip es prepara per l'inici de la competició regular en una temporada de canvis, amb noves jugadores, amb nou cos tècnic, però sense derbi del Ripollès. Una de les jugadores del Camp de Bànol és Judit Curós.
Què esperem contra el Vic? Doncs esperem guanyar, tot i que sabem que serà un equip difícil. Tot i això, els reptes crec que a nosaltres ens van bé. Quan sabem que tenim un equip fort davant, crec que donem molt més del que podem donar.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem fa uns instants, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el polèmic pla de l'Alta Garrotxa. L'Associació de Propietaris de la Vall de Camprodon, entre les entitats promotores del contenciós administratiu, en contra d'aquest document d'usos de l'espai, veu amb satisfacció la sentència del Tribunal. Tot i que es pot apel·lar, creuen que la nul·litat del pla és cada dia més a prop i estenen la mà a treballar conjuntament per aconseguir un document que tingui en compte totes les parts. Guido Sangerotti.
Després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declarava nul de ple dret al Pla Especial de l'Alta Garrotxa, a petició d'un contenciós administratiu de l'Institut Agrícola de Sant Isidre, ara la justícia ha tombat de nou el document. Ho ha fet amb motiu del contenciós administratiu presentat per diverses entitats com el Consorci Forestal de Catalunya, l'Associació de Propietaris de la Vall de Camprodon o l'Associació de Propietaris de l'Alta Garrotxa. En parla Quim Coc, de la Junta d'aquesta última entitat.
Per segona vegada, doncs, el TCJ ha dictat de declarar la nul·litat de ple dret del Pla de l'Alta Garrotxa. Això vol dir, concretament, que el Pla de l'Alta Garrotxa no haurà existit mai. És a dir, ens n'anem endarrere a l'any 2019. Això serà la responsabilitat de la Generalitat per la seva tossuderia prepotència.
La sentència és apel·lable i des de les associacions de propietaris s'entén que la Generalitat la recorrerà a instàncies superiors. De totes maneres, també s'estén la mà a l'administració, en cas que es vulgui treballar cap a l'elaboració d'un nou pla d'usos en benefici de l'espai, també cap a la idea d'un parc natural, com s'ha arribat a plantejar públicament.
Poques coses poden empitjorar el que és aquest Pla de l'Alta Garrotxa. Per tant, nosaltres doncs, ja estem disposats al diàleg amb el Departament de Medi Ambient, amb algunes persones. Doncs, ja hem parlat de la possibilitat de fer-ne un parc natural. Nosaltres hem exposat quines eren les nostres coses importants, les coses importants per nosaltres. Estem disposats a remengar-nos.
Les associacions de propietaris, però, demanen tenir veu i vot en tot el que afecti el territori. Aproximadament un 80% de la superfície de l'Alta Garrotxa està en mans de privats, en un territori que s'estén des del Banyal a l'Empordà fins a Camprodon. Alhora, els propietaris volen un canvi d'interlocutors, especialment des que en l'elaboració del pla se'ls va expulsar del consorci que gestiona l'espai.
Han actuat deliberadament per trinxar la confiança entre l'administració i la propietat de l'Alta Garrotxa. Estem disposats a començar a treballar demà mateix amb un parc natural, però un parc natural al final és un instrument, pot servir per coses bones i per coses dolentes. Si l'administració ha de repetir un cop més els errors que l'administració porta cometent des de fa anys, doncs construint models de protecció pels quals després no hi ha participació, no hi ha pràcticament fons públics, etc., doncs no anarem bé.
Entre les deficiències que les associacions han vist en el document hi ha la manca de consideració cap als veïns i un punt d'enfoc molt burocràtic sense tenir en compte el territori en la seva gestió. En aquest sentit, la sentència judicial ha conclòs textualment, entre altres, que el pla no encaixaria en cap suposada avaluació ambiental estratègica simplificada.
I no deixem encara enrere l'Alta Garrotxa perquè troben cries de llop entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà. Els agents rurals han certificat que aquesta espècie canvia d'estatus i ja és considerat espècie reproductora. Ara treballaran per fer un pla de gestió de l'espècie, Gerard Puigdemont.
Després d'un quart de segle observant exemplars mascles de llop, ara els agents rurals han detectat el primer naixement de cadells de llop. Concretament s'han observat diversos cadells en una àrea entre l'Alt Empordà i l'Alta Garrotxa, després que es documentés un parell de llops adults. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el coordinador de les tasques de seguiment del llop dels agents rurals, Gabriel Lamprep, diu que a nivell biològic és una notícia positiva, ja que assegura que recupera cert equilibri natural i ecològic que estava trencat.
Portàvem 25 anys que teníem llops que no es reproduïen, perquè al final només eren mascles, mascles dispersants, i ara per primera vegada, després de 25 anys, tenim reproducció, canvia l'estatus de l'espècie. La categoria que tenia era espècie extinta com a reproductora a Catalunya. Ara passa a ser ja una espècie reproductora, per tant, passa a ser una espècie protegida i, bueno, i amenaçada, i sí, i haurà de canviar segurament, s'haurà de fer un pla de recuperació de l'espècie, sí, sí, canvien coses.
El llop es va extingir fa més d'un segle a Catalunya a causa de la cacera indiscriminada. Fa 25 anys es va localitzar un individu aïllat al parc del Cadí-Moixeró.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Renfe és millor gestor d'autobusos que de trens. Així de contundent es mostra la plataforma d'usuaris perquè no ens fotin el tren. I és que els retards a l'R3 continuen sent una constant. Segons dades recollides pels usuaris de la línia, continua al capdavant del rànquing d'impuntualitat de Rodalies. Els col·lectius defensen que el servei és insostenible i que frena l'aposta pel transport públic al territori. Judit Espert.
L'R3 continua sent la línia més impuntual de Rodalies. Ho confirmen les dades del portal puntual.cat desenvolupat per col·lectius d'usuaris que descarten que el retard sigui conseqüència de la coincidència amb altres línies als túnels de Barcelona. Des del 7 d'octubre la línia està tallada parcialment i només circulen els trens entre la Garriga i la Tor de Querol en Veig. Durant aquest període els trens han arribat amb un retard mitjà d'11,2 minuts tard, una millora del 28% respecte als 8 mesos previs al tall. Marc Generes és el portaveu de Per què no ens fotin el tren.
Hi han alguns trens que ja d'origen surten amb retard, cosa que manifesta doncs mal encaix, mala planificació, mal encaix de l'horari.
Segons la plataforma d'usuaris, el servei alternatiu de Renfe és més fiable que la línia de tren, fet que dificulta guanyar nous usuaris i frena l'aposta pel transport sostenible.
Estem veient que Renfe és millor gestor de busos que de tren. Rodalies acaba sent el bus, malgrat tots els problemes de la carretera, el competitiu, cosa que és terrible perquè contradiu el que tothom declara, però no les administracions no aconsegueixen fer efectiu de descarbonitzar el transport, de treure cotxes de carretera, de prioritzar el ferrocarril.
Col·lectius com Per què no ens fotin el tren consideren injustificable que els retards continuïn tot i la reducció del trànsit ferroviari. Reclamen a DIF i a Renfe que treballin per garantir la puntualitat i recuperin la confiança dels usuaris. Recorden que l'R3 és un servei essencial per connectar el Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya.
Que estimulin la demanda, que facin un gran esforç a recuperar confiança, a cridar els usuaris cap a la línia. I això després de dècades d'abandó i de mal servei no es fa amb una campanya, es fa exhibint fiabilitat. És un bon moment per intentar captar cap al sistema bus-tren el màxim d'usuaris, però clar, que darrere el tren realment respongui amb fiabilitat.
El descens continuat d'usuaris serveix al Ministeri per justificar la manca d'actuacions en una línia que considera de baixa demanda.
No han de llegir-ho en hi ha poca gent, haig d'invertir poc, sinó hi ha tan possible, hi ha tanta potencial gent per fer-la servir que haig d'invertir molt perquè realment tots anem cap a la R3 i pensem que aquí la Generalitat ara hauria d'estar treballant molt fort amb això.
De mitjana, els trens de l'R3 ja surten amb 5 minuts de retard des de l'estació d'origen i alguns acumulen més de mitja hora de demora. D'altres directament se suprimeixen.
I Lluernia és el festival que més gent concentra a la ciutat d'Olot, traient de l'equació les festes d'altura. Precisament enguany esperen ocupacions del voltant del 80% durant aquest final de setmana.
Aquesta setmana Olot acull una nova edició del Festival Lluernia, però des de fa setmanes la capital garrotxina i arreu de la comarca s'ha iniciat una nova temporada de fires i actes icònics que es fan any rere any. Aquesta és una de les estratègies de desestacionalització que més està resultant a nivell turístic a la comarca. A tot això s'hi suma que la tardor és un dels moments de l'any amb més visitants a la Garrotxa, amb persones interessades a visitar entorns naturals. El Lluernia és, a més, el festival més visitat pel que fa a nombre de persones. Ara per ara s'han de comptar milers, però els censos de visitants repartits per la ciutat i per la comarca han de donar en un futur xifres concretes en relació a tot això. En parla Gemma Canelies, regidora de promoció de la ciutat i presidenta de Turisme Garrotxa.
Realment podríem dir que Lluernia és, però és també diria que és el conjunt, el conjunt de les persones d'aquí amb les persones que ens visiten, i que veus que realment als carrers hi ha un flux de persones que penso, si ho comparem amb altres esdeveniments, és el que ens aporta més persones als carrers, més enllà que diríem que unes festes d'altura, però el concepte és completament diferent.
També assegura que durant el Lluernia els bars i restaurants, sobretot del centre de la ciutat, hi noten, i assegura que l'ocupació dels diferents allotjaments de la comarca s'incrementa lleugerament. Enguany fins i tot diu 2 o 3 punts més per sobre comparat amb l'any passat, sobretot ben amb famílies i parelles.
Posar molt en valor que és un festival que també reclama, no?, i aporta i capta molts visitants d'arreu, sobretot de visitants de fora de la comarca de la Garrotxa, d'àrees metropolitanes. També veiem gent de França molt interessats ara més a més en aquest festival, i que això provoca també que tinguem unes ocupacions a nivell de comarca que oscil·len el 75%. Probablement també destacar tot el que són els hotels i les cases rurals, que s'emporten estant entre el 80 i 85% d'ocupació.
Diu que la clau són les ganes i treball que hi posen les entitats i associacions, i el fet d'oferir actes i festivals força únics que parlin i posin en valor el que ja hi representa la comarca.
I Sant Joan de les Abadesses renova el seu centre d'interpretació de la llegenda del Comte Arnau. Després de 15 anys i amb més de 70.000 euros invertits, es millora la tecnologia d'aquest centre.
Sant Joan de les Abadeses millora la tecnologia del seu centre d'interpretació de la llegenda del Comte Arnau. 15 anys després de la seva obertura, l'Ajuntament considera que aquest centre necessitava una renovació i una inversió de diners degut a la demanda del centre per part d'escoles i de turisme. S'han destinat llavors més de 70.000 euros per aquesta renovació, amb la que s'espera que el centre funcioni durant molts més anys. Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
Avui ja tenim el centre obert, el 100% funcionant, amb una tecnologia totalment actualitzada i, per tant, doncs, un centre que torna a lluir com li corresponia. Sí que no s'ha entrat en un canvi de model ni de continguts, sinó que bàsicament és un tema tecnològic, i ara, com a mínim, doncs, ens permet pensar que tindrem centre d'interpretació funcionant doncs, molts més anys, no? Que és realment el que calia per la necessitat que dic, per la demanda que té el propi centre.
Els tres espais en els que està dividit el centre han canviat tota la seva lluminària a llums LED i han renovat també totes les seves pantalles del centre, amb la intenció també de disminuir el seu consum elèctric i elevar les prestacions del servei. D'aquesta manera, el centre pretén seguir explicant la llegenda del Comte Arnau de la millor manera possible i mantenir l'atractiu turístic i educatiu que té.
Sempre ha sigut un atractiu. És veritat que els últims anys teníem masses problemes de funcionament, derivat sobretot d'una tecnologia que a poc a poc ens anava quedant obsoleta i vella, però és veritat que no correspon quan tens escoles, tens demanda, no?, de persones, de grups que volen visitar el centre, i que parts d'aquest centre, per un tècnic tecnològic, doncs no es podia oferir en la seva totalitat. No?
Dels 70.000 euros invertits, 40.000 han estat finançats per al Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya i cofinançat pel Fons Líder de la Unió Europea amb l'ajut de la Diputació de Girona per import dels restants 30.000 euros. Hi ha hagut també una petita aportació municipal de 3.600 euros.
I avui en esports... A En esports, la Unió Esportiva Olot rep el Porreres, classificat de la part baixa de la classificació aquest diumenge a l'estadi municipal. Un Olot que encara no ha perdut a casa. Un Olot que es vol fer fort a casa, això sí, un Olot amb moltes baixes.
La Unió Esportiva Olot arriba en un moment clau a la desena jornada de la temporada. Ve d'una derrota merescuda al camp de l'Espanyol B i ara afronta dos partits a l'estadi municipal, on fins al moment ha aconseguit tres victòries i un empat. La Unió Esportiva Olot arriba a la cita d'aquest diumenge contra el Porreres amb molts jugadors que no estaran disponibles, sigui per lesió o per sanció. De fet, a la zona del mig del camp no podrà comptar amb Pedro del Campo i Pau López sancionats, ni Martí Soler lesionat. Roger Vidal explica que l'equip arriba tocat en aquestes posicions, però que jugui qui jugui estarà al nivell que toca.
Sí, perquè Martí Soler no sabem encara l'abast de la lesió, esperem que pugui ser el mínim possible i també tenim la baixa de Pedro per sanció, no? La llàstima és que hagin ser les dues de cop, però bé, l'equip es reinventarà, sí que ells venien jugant molts minuts, però entri qui entri, passaran coses diferents, però que segur que seran positives igual.
El rival, el Porreres, només ha aconseguit 2 punts com a visitant en els 5 partits que ha jugat. Rival que a casa és molt fort i que s'adapta molt bé a les dimensions del seu camp, però que en camps més grans els hi costa més. Vidal explica que és un rival complicat com tots els de la categoria, però que l'Olot ha de seguir fent el joc que fa quan juga a casa, sent protagonista amb la pilota i generar ocasions a través del joc. Vidal reitera que la clau de la temporada passa perquè l'equip es faci fort a l'estadi municipal.
En un bon joc, estem tenint bons resultats, hem de continuar així, donant continuïtat, i després quan anem a fora doncs sabem que a tots els equips els costa molt puntuar fora i hem de començar a ser més sòlids i poder treure també fora. Però ara tenim 2 partits a casa que crec que ens venen molt bé i que hem de sumar punts.
Aquesta desena jornada del grup tercer de segona federació entre la Unió Esportiva Olot i el Porreres es jugarà aquest diumenge a l'estadi municipal a partir de les 12 del migdia. El partit es podrà seguir en directe des de mitja hora abans per ràdio.
Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
Aquest dissabte 15 de novembre, Olot i la Garrotxa celebren la festa de l'elecció de les pubilles i els hereus d'Olot i de la Garrotxa 2025. A les 6 de la tarda a l'Ajuntament d'Olot descobrirem els nous candidats i candidates plens d'il·lusió i esperit garrotxí. I a 8:45 del vespre, al restaurant La Deu, tindrà lloc el sopar d'elecció i la gran proclamació dels nous hereus i pubilles d'Olot i de la Garrotxa. Una vetllada màgica plena de tradició i orgull local, amb el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, sempre cuidant les nostres arrels i costums.
Tens una coberta amb fibrociment i necessites substituir-la? A retiradaamiant.cat et gestionem permisos, administració, instal·lació de mitjans de seguretat, retirada del fibrociment, gestió integral dels residus d'amiant i muntatge de la nova coberta amb panells sandwich, convencionals o tipus DEC. També fem la retirada de dipòsits i d'altres elements d'amiant. Retiradaamiant.cat. Els més de 10 anys d'experiència et garanteixen resultats, costos i terminis. Retiradaamiant.cat. La solució integral per dir adéu a l'amiant amb seguretat i confiança. Per més informació, truca'ns al 972 27 42 61 o passa per al carrer França 106 d'Olot.
Obrim un nou supermercat Consum a Olot. El pròxim 20 de novembre t'esperem al nou centre de l'estalvi d'Olot perquè puguis fer la compra més completa. Descobreix la nostra varietat de marques i l'atenció personalitzada de les nostres seccions de frescos i perfumeria assistida. Tot amb els avantatges i descomptes de Món Consum que t'ajuden a estalviar. Recorda, el 20 de novembre obrim un nou Consum a la plaça Mercat d'Olot. Vine a celebrar amb nosaltres 50 anys d'estalvi. Consum, junts és cooperativa.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
Diuen que el futur es fa des d'avui, i aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida, compta. A Bassols Energia, volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa. I també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte Fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia, d'aquí, com tu.
Velocitat, reflexos i espectacle. Aquest divendres 7 de novembre, a partir de 2:15 de la tarda, el Club Tenis Taula Olot Cap de Vila per Mar juga a casa contra el Irún Lecaenea. Vine al pavelló, vibra amb cada punt i anima els nostres...
Són 2:15 del matí, repassem ràpidament el més destacat de la jornada d'avui.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el polèmic Pla de l'Alta Garrotxa. L'Associació de Propietaris de la Vall de Camprodon, entre les entitats promotores del contenciós administratiu en contra d'aquest document d'usos de l'espai, veu amb satisfacció la sentència del Tribunal. Tot i que es pot apel·lar, creuen que la nul·litat del pla és cada dia més a prop i es tenen la mà a treballar conjuntament per aconseguir un document que tingui en compte totes les parts. Un dels membres de la Junta de l'Associació Propietaris Alta Garrotxa, Quim Coc.
Per segona vegada, doncs, el TSJ ha dictat de declarar la nul·litat de ple dret del Pla de l'Alta Garrotxa. Això vol dir, concretament, que el Pla de l'Alta Garrotxa no haurà existit mai. És a dir, ens n'anem endarrere a l'any 2019. Això serà la responsabilitat de la Generalitat per la seva tossuderia prepotència.
Troben cries de llop entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà. Els agents rurals han certificat que aquesta espècie canvia d'estatus i ja és considerat espècie reproductora. Ara treballaran per fer un pla de gestió de l'espècie. El coordinador de les tasques de seguiment del llop dels agents rurals és Gabriel Ampreaf.
Recordàvem 25 anys que teníem llops que no reproduïen, perquè al final només eren mascles dispersants, i ara per primera vegada, després de 25 anys, tenim reproducció, canvia l'estatus de l'espècie. La categoria que tenia era espècie extinta com a reproductora a Catalunya. Ara passa a ser ja una espècie reproductora, per tant, passa a ser una espècie protegida i amenaçada, i haurà de canviar segurament, s'haurà de fer un pla de recuperació de l'espècie, canvien coses.
Renfe és millor gestor d'autobusos que de trens, així de contundent es mostra la plataforma d'usuaris perquè no ens fotin el tren, i és que el retard a l'R3 continuen sent una constant. Segons dades recollides pels usuaris de la línia, continua al capdavant del rànquing d'impuntualitat de Rodalies. Els col·lectius defensen que el servei és insostenible i que frena l'aposta pel transport públic al territori. El portaveu de Perquè no ens fotin el tren és Marc Generes.
Hi ha alguns trens que ja d'origen surten amb retard, cosa que manifesta mal encaix, mala planificació, mal encaix de l'horari.
Lluèrnia és el festival que més gent concentra a la ciutat d'Olot. Traient de l'equació de les festes d'altura, la regidora de promoció de la ciutat i presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, posa en valor la feina de les associacions perquè repercuteixen, diu, positivament a persones que treballen en el sector turístic. Enguany esperen ocupacions aquest cap de setmana del voltant del 80%.
Realment podríem dir que Lluèrnia és, però és també diria que és el conjunt, el conjunt de les persones d'aquí amb les persones que ens visiten, i que veus que realment els que res, hi ha un flux de persones que penso, si ho comparem amb altres esdeveniments, és el que ens aporta més persones als carrers, més enllà que diríem que unes festes d'altura, però el concepte és completament diferent.
I Sant Joan de les Abadesses renova el seu centre d'interpretació de la llengua del Comte Arnau. Després de 15 anys i amb més de 70.000 euros invertits, es millora la tecnologia d'aquest centre perquè sigui sent l'atractiu turístic i educatiu que ha estat sempre. L'alcalde del municipi és Ramon Roquer.
Avui ja tenim el centre obert, el 100% funcionant, amb una tecnologia totalment actualitzada i, per tant, doncs, amb un centre que torna a lluir com li corresponia. Sí que no s'ha entrat en un canvi de model ni de continguts, sinó que bàsicament és un tema tecnològic, i ara, com a mínim, doncs, ens permet pensar que tindrem centre d'interpretació funcionant molts més anys, no? Que és realment el que calia per la necessitat que dic, per la demanda que té el propi set.
I què repassarem a partir d'ara? Doncs en aquest segon tram d'informatiu repassarem l'atur al Ripollès, que tanca el mes d'octubre amb un nou increment, seguint la tendència habitual d'aquest període de l'any. La comarca registra 771 persones desocupades, amb repunts especialment destacats a Can Demànol, Ripoll i Ribes de Freser. Olot crea una comissió per renovar els vestits dels gegants. Estarà formada per diverses àrees de l'Ajuntament i amb la possibilitat que s'incorporin experts. El regidor de festes és Aniol Sellabona.
Des de l'Arxiu Comarcal, Cultura, Festes i també altres estructures que ja tenim creades, com són les figures dels geganters o és la figura de la comissió de la faràndula, i a més l'han previst com un espai on a petició d'aquesta comissió es podran anar incorporant diversos experts que en funció de cada moment del procés poden anar variant les seves qualificacions.
La Generalitat segueix incentivant l'hàbit lector als més petits amb una nova edició de la campanya Fa 6 anys, tria un llibre. Consisteix a fer arribar un cupó vàlid per un llibre als nens que facin 6 anys durant el 2025. De fet, experts en foment lector aconsellen deixar escollir la mainada i aquesta campanya s'acabarà a finals d'aquest mes de novembre. La 13a Fira Orígens donarà protagonisme a pagesos i cuiners. Es celebrarà el 22 i 23 de novembre al recinte de Firal d'Olot. Hi haurà més de 60 productors i reconeguts cuiners i cuineres d'arreu del territori. El director de la fira és Pep Palau.
13a edició, per tant fa 13 edicions d'Orígens, una fira doncs completament consolidada, una fira que està en les agendes, en els calendaris dels que es mouen doncs buscant esdeveniments de qualitat com és la Fira Orígens, i el que es deia, cuineres i cuiners, i en aquest cas pagesos i cuiners, per tant totes les activitats que hi haurà a l'aula de cuina, podrem veure una cuinera o un cuiner al costat doncs d'un pagès o una pagesa. No?
I Can Trona tindrà 16 activitats, entre elles el Festival Basal durant el mes de novembre. Hi haurà multitud de xerrades de diversos temes, tallers i també el cine per xics. Phantom Boy és la proposta del mes per la mainada, juntament amb el metratge Com fer-se ric abans que mori l'àvia, de Laura Teixidor. I avui en l'àmbit esportiu és notícia tot això. La Unió Esportiu Olot vol fer-se fort a casa i aconseguir la tercera victòria a l'estadi davant el Porreres. El conjunt balear, tot i estar a la part baixa, arriba en bon moment després de guanyar el Sant Andreu per la mínima. L'Olot no podrà comptar amb els migcampistes titulars com Martí Soler i Pedro del Campo, entre d'altres. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Sí, perquè Martí Soler no sabem encara l'abast de la lesió. Esperem que pugui ser el mínim possible, i també tenim la baixa de Pedro per sanció, no? La llàstima és que hagin ser les dues de cop, però bé, l'equip es reinventarà. Sí que ells venien jugant molts minuts, però entri qui entri passaran coses diferents, però que segur que seran positives igual.
I el futsal Camp de Bànol començarà la Lliga aquest diumenge al pavelló Mercè Guix. Després de quedar campiones de la Copa Generalitat, l'equip es prepara per l'inici de la competició per una temporada de canvis, amb noves jugadores, nou cos tècnic, però això sí, sense derbi del Ripollès. Una de les jugadores és Judit Curós.
Què esperem contra el Vic? Doncs esperem guanyar, tot i que sabem que serà un equip difícil. Tot i això, els reptes crec que a nosaltres ens van bé. Quan sabem que tenim un equip fort davant, crec que donem molt més del que podem donar.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I a Catalunya, Espanya i el món, avui és notícia els lloguers que tornen a pujar, tot i el topall a la ciutat de Barcelona. L'augment de preu mitjà del lloguer és del 4,4%, encara més alt que la mitjana catalana. L'Audiència Nacional investigarà els pagaments en efectiu del PSOE a Ábalos i Koldo. El Suprem va enviar diverses declaracions al jutge Ismael Moreno, que investiga el cas de les mascaretes. Junts fa un pas més per collar Pedro Sánchez i li demana que es mogui o bloquejarà la legislatura. El PSOE mou fitxa i desencalla la llei de la multireincidència, una de les exigències de Junts perquè es pugui votar al ple del Congrés. El Tribunal Europeu dels Drets Humans considera que Espanya no va utilitzar la presó provisional per impedir a Junqueras, Turull i Sánchez participar en campanya el 2017 i en els debats d'investidura el 2018. Per tant, aquest tribunal avala el Suprem i no veu vulneració de drets polítics, com dèiem, a Junqueras, Turull i Sánchez. La Fiscalia de Barcelona vol bloquejar les webs de gestació subrogada allotjades a l'estranger. La publicitat dels coneguts com a ventres de lloguer està prohibida per llei en considerar-se una pràctica il·legal a l'Estat. I l'atenció a la salut mental a Europa és escassa i insuficient. És una de les principals conclusions d'una revisió sobre estudis fets en 54 països europeus de l'àmbit de l'Organització Mundial de la Salut, considerada des del Centre de Recerca de l'Hospital del Mar.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I anem a la previsió meteorològica per aquest divendres i el cap de setmana. Un front de tempestes que aquest dijous ha deixat intensitats elevades de pluja ara ja és història i divendres serà un dia una miqueta d'impàs a l'espera d'un nou embussament d'aire fred que portarà més ruixats de cara i dissabte en alguns punts de Catalunya. El matí ha començat amb núvols baixos i bancs de boira i a la tarda sí que pot caure alguna gota o ruixata puntual. Durant aquesta tarda, com dèiem, aquests ruixats es situarien a l'Alt Pirineu i ja a partir del vespre arribaran a altres comarques del terç oest del país. La cota de neu oscil·larà entre els 1.800 i els 2.000 metres. Avui al matí han baixat les temperatures entre 4 i 8 graus més baixes que 24 hores enrere a la major part del país. De fet, hi ha hagut ja glaçades al Pirineu i les temperatures més altes estaran al voltant dels 15, 16, 17 graus arran de mar. Pel que fa al cap de setmana, matinada de dissabte, una nova línia de pluja que entrarà per les comarques de Ponent i afectarà bona part de la meitat oest del país. La resta del dia es mantindrà el temps variable i força ennuvolat amb ruixats més inconexos. Tornarà a nevar al Pirineu per damunt de 1.900 metres i entrarà el vent de tramuntana i mestral als dos extrems del país. Diumenge acabarem la setmana amb un dia molt més estable i assolellat.
A Peixos Isma volem donar la benvinguda a la tardor i ho fem amb aquesta supermariscada. Un quilo de musclos, mig quilo d'escopinyes, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles i una safata amb 6 amorinyes només per 25 euros. Encarrega-la ara i emporta-te-la divendres 14 i dissabte 15. Passa per la botiga al carrer Pere Lloses número 17 o truca'ns al telèfon 972 03 91 52. Peixos Isma!
Repassem en aquest segon tram dels informatius més destacats, les notícies més destacades de les nostres comarques. El Ripollès tanca el mes d'octubre amb un nou increment de l'atur, seguint la tendència habitual d'aquest període de l'any. La comarca registra 771 persones desocupades amb repunts especialment destacats a Campdevànol, Ripoll i Ribes de Freser. Tot i aquest increment mensual, les xifres continuen sent lleugerament inferiors al mateix mes de l'any passat. Paula Sayago.
El Ripollès ha experimentat una nova pujada de l'atur aquest mes d'octubre, un ascens habitual en aquest mes a la comarca respecte del mes anterior, tot i que aquest any la pujada ha estat més significativa. Si l'any passat 3 persones van ingressar a les llistes de l'atur a l'octubre, aquest any són 15. Un total de 771 persones figuren registrades a l'atur a finals d'aquest mes. Els augments significatius aquesta vegada només es troben en 3 dels grans pobles. Camprodon lidera el rànquing amb 7 persones més a les llistes, seguit Ripoll amb 5 i Ribes en tercera posició amb 3. Després d'un setembre de descens, l'octubre ha finalitzat amb un repunt de les xifres. Aquest mes que deixem enrere registra un 6,38% més de persones en situació d'atur. Si comparem amb l'any passat, tot i que han entrat més persones a les llistes, són 19 menys aquest 2025. Per municipis, Ripoll continua liderant el nombre de persones aturades en 385, seguit de Campdevànol amb 93, Sant Joan de les Abadeses amb 76, Camprodon amb 62 i Ribes de Freser amb 58. Per demarcacions, a Girona és on l'atur registral ha pujat més, amb un 2,29%. Tot i això, l'atur a Catalunya ha patit un lleuger repunt, un augment atribuït als serveis pel finals de l'estiu. A la construcció, en canvi, baixen els aturats. El nombre de persones inscrites a les oficines d'ocupació és de 324.495, 2.423 més que el mes anterior.
I Olot crea una comissió per renovar els vestits dels gegants. Estarà formada per diverses àrees de l'Ajuntament i amb la possibilitat que s'incorporin experts. S'ha aprovat aquest dijous i ara es començarà a traçar el calendari amb l'objectiu que els nous vestits siguin una realitat el 2026. Es tracta d'una renovació que serà una rèplica dels actuals. Roger Iserna.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat aquest dijous una comissió que s'encarregarà de liderar la renovació dels vestits dels gegants. Durant els seus més de 120 anys d'història, les figures han patit alguns canvis, sobretot en el vestuari i també algun en el pentinat de la gegantesa. Portava una mantellina al cap i un ventall de plomes a la mà, elements típics de l'època. A més, el vestit del gegant no és un vestit pròpiament, sinó que són dues peces. El regidor de festes, Daniel Sallamona, ha detallat qui formarà part de la comissió per renovar els vestits.
Des de l'Arxiu Comarcal, Cultura, Festes i també altres estructures que ja tenim creades, com són les figures dels geganters o és la figura de la comissió de la faràndula, i a més l'han previst com un espai on a petició d'aquesta comissió es podran anar incorporant diversos experts que en funció de cada moment del procés poden anar variant les seves qualificacions.
Des de la regidoria ho consideren un repte important, ja que es tracta de la renovació dels vestits de les figures més estimades de la faràndula olotina. Detalla que en cap cas serà un canvi total de les peces de roba, sinó que serà una renovació seguint el model actual. Apunta que és un moment de canvi, ja que els actuals vestits comencen a estar deteriorats.
Simplement una renovació per veure'ls, que tornen a ser nous i per tant que tornen a lluir tots els colors amb la seva intensitat, la pedreria, tots aquests elements que els fan únics i per tant poder-se posar al dia després d'aquestes dècades, que evidentment el pas del temps també desgasta els teixits, els vestits, i és el moment de poder-los renovar.
Segons Sallabona, l'objectiu és que els vestits puguin ser una realitat el 2026. Remarca que encara és molt aviat per tenir un calendari concret de com i quan es faran els treballs de renovació dels vestits dels gegants.
I la Generalitat segueix incentivant l'hàbit lector als més petits amb una nova edició de la campanya Fa 6 anys tria un llibre. Experts en foment lector aconsellen deixar escollir a la mainada. Aquesta campanya s'acaba a finals del mes de novembre. Néstor Carvajal.
Fa 6 anys tria un llibre. És una campanya impulsada per la Generalitat per fomentar la lectura entre els nens i nenes. Consta d'un cupó de fins a 13 euros per un sol títol. Enguany arribarà a més de 66.000 infants de tot Catalunya. L'expert en foment lector, Agata Los Santos, explica quin és l'objectiu de la campanya.
I llavors està pensat perquè ells comencin, si és que no han començat encara, perquè hi ha canalla que realment no té llibres a casa, llibres propis, no? Que comencin la seva biblioteca personal, no? I això enllaçant amb el que dèiem de la importància d'anar desenvolupant una biblioteca personal basada en els teus gustos. Que ningú no vol dir que tu avui tries un llibre i després d'un temps digues, ostres, aquell llibre vaig triar, però no passa res, perquè el dels errors també se n'aprèn, no? I amb això vull fer èmfasi en que els pares deixin que els nanos triïn.
La temàtica del llibre ha de ser infantil i en els d'imports inferiors no s'abonarà la diferència. Los Santos recorda la importància de mostrar entusiasme pel títol que la mainada triï.
I nosaltres com a pares o com a tiets o avis, el que siguis, de vegades ho hem d'impostar una mica. De vegades a la vida s'han de fer venir aquestes ganes, no? No passa res. Però nosaltres hem de mostrar-nos entusiasmats, no? Ni dir-li, ostres, això has anat a triar, no? Dir, ostres, que bé que has triat això, anem de seguida a llegir-lo, no? Compartir aquest entusiasme amb ells, perquè això sí que és una manera de fomentar la lectura, no? Veure que per nosaltres també és important aquest moment, no? Nosaltres també ho estem disfrutant.
La campanya durarà fins l'1 de desembre. En cas de no haver rebut el cupó, es pot demanar enviant un correu electrònic a fa6anys@gencat.cat i es rebrà un codi per realitzar el bescanvi a una de les més de 500 llibreries afiliades de tot el territori.
I la 3ª Fira Orígens donarà protagonisme a pagesos i cuiners. Se celebrarà el 22 i 23 de novembre al recinte Firal d'Olot i hi haurà més de 60 productors i reconeguts cuiners i cuineres d'arreu del territori.
La connexió entre el camp i la cuina serà la protagonista d'una nova edició de la Fira Orígens, la Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat d'arreu de Catalunya. Reunirà més de 60 estants amb productors que exposaran els seus millors productes i on cuiners de prestigi compartiran escenari amb els seus productors de confiança. La Fira d'enguany vol posar en valor aquesta relació ja arrelada al territori durant moltes dècades. Noms com Clara Martina i Carlota Puigdevall del restaurant Les Cols d'Olot, Nando Jovany de Can Jovany de Call d'Atenes o la família Juncà del restaurant Cal Enric de la Vall de Bianya passaran per l'aula de cuina al llarg d'un cap de setmana. El director de la Fira Orígens, Pep Palau, destaca que és una fira consolidada.
13ª edició, per tant fa 13 edicions d'Orígens, una fira doncs completament consolidada, una fira que està en les agendes, en els calendaris dels que es mouen doncs buscant esdeveniments de qualitat com és la Fira Orígens, i el que es deia, cuineres i cuiners, i en aquest cas pagesos i cuiners. Per tant, totes les activitats que hi haurà a l'aula de cuina, podrem veure una cuinera o un cuiner al costat d'un pagès o una pagesa. No?
Pel que fa a l'aula tast, enguany s'hi oferiran degustacions de formatges i vins, tastes cegues de productes de Girona Excel·lent o tast de botifarres catalanes. En aquesta línia es farà la quarta edició del concurs nacional de botifarra catalana i també es farà la presentació del projecte Mimba de la plaça Mercat i l'Ajuntament d'Olot. La regidora de Promoció Econòmica d'Olot, Gemma Canalias, repassa les xifres que suposa la celebració de la Fira Origen.
Aquest any ampliem l'espai de la Fira Orígens. Penseu que és una fira que fins al moment hi han participat més de 750 productors, ha rebut més de 750.000 visitants, que d'aquests 750.000 visitants pràcticament el 70% han repetit la seva visita a la fira, i a més quan parlem de satisfacció i després de les enquestes també ho valoren com amb un 98% en aquest cas de satisfacció. Per tant, és una fira amb un gran reconeixement.
La Fira Orígens 2025 se celebrarà els propers 22 i 23 de novembre al recinte firal d'Olot. El dissabte l'horari serà de 10 del matí a 9 de la nit i el diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. L'entrada a la fira té un cost d'entre 3 i 5 euros. Es pot consultar més informació a firaorigens.cat.
I Can Trona tindrà 16 activitats, entre elles el Festival Basalt, durant el mes de novembre. Hi haurà multitud de xerrades de diversos temes, tallers i també el cine per xics. Phantom Boy és la proposta del mes per la mainada juntament amb el metratge Com fer servir que abans que mori l'àvia de Laura Teixidor. Entre les exposicions trobarem l'exposició dels 50 anys de la revista Ben Tallat, una mostra amb l'objectiu de preservar la memòria i la història del municipi i la seva gent.
El mes de novembre ha començat i Can Trona porta més activitats per a tots els públics. Hi haurà moltes xerrades de temes diversos, tallers i també cinema per xics. La directora de Can Trona, Laura Canalies, parla sobre el seminari de geologia que se celebrarà aquest cap de setmana.
Un lloguer que ens ha fet Tosca per poder fer aquestes jornades. De fet, ja fa 4 o 5 anys que les acollim i venen diferents experts, diferents acadèmics universitaris, experts en diferents tipus de roca, de moviments sísmics, i parlen sobre... aquí per exemple tenim erupcions, xenolits, el freatomagnetisme, i s'aborden també iniciatives de ciència ciutadana, no només parlaran de temes tècnics.
Entre altres activitats es farà la inauguració de l'exposició dels 50 anys de la revista Bertallat amb testimonis del món agrari, cultural i social de la Vall d'en Bas. A final del mes hi haurà un vermut amb motiu del jaciment arqueològic de la Dou a Sant Esteve d'en Bas, a la zona de la Font del Gat. El regidor de Cultura de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, fica en context l'acte.
I aleshores el que farem amb ells, bueno, ja està bastant fet, és allà a prop de la Font del Gat, que és molt a prop del jaciment de la Dou. Recordeu que no és un jaciment, alguns la gent pensa que hi ha pedres, no és. Aleshores hi haurà dos plafons grans en què explicaran amb imatges i tot el que s'ha anat trobant, el que significa.
Per acabar el mes, el dia 30, Can Trona formarà part del Festival Basalt, un festival literari de novel·la negra. Es farà un col·loqui a càrrec de Jacint Casademunt i Jordi Grau.
Diuen que el futur es fa des d'avui. I aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida, compta. A Bassols Energia volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa. I també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia, d'aquí, com tu.
I en esports, el futsal Camp de Bànol començarà la Lliga aquest diumenge al pavelló Mercè Guix. Després de quedar campiones de la Copa Generalitat, l'equip es prepara per l'inici de la competició regular en una temporada de canvis, amb noves jugadores, amb nou cos tècnic, però això sí, sense derbi del Ripollès. Marc Roura.
Després de coronar-se com a campiones de la Copa Generalitat, el futsal Camp de Bànol començarà la Lliga Nacional Femenina aquest cap de setmana. Ho farà el pavelló Mercè Guix aquest diumenge a les 4 de la tarda contra el futsal Vic. En parla la jugadora del futsal Camp de Bànol, Judit Curós.
Què esperem contra el Vic? Doncs esperem guanyar, tot i que sabem que serà un equip difícil. Tot i això, els reptes crec que a nosaltres ens van bé. Quan sabem que tenim un equip fort davant, crec que donem molt més del que podem donar.
Les Camp de Bànolenques tornaran a competir a la mateixa lliga. La diferència respecte a la temporada passada és que la competició comptarà amb dos equips menys, el Montserrat i l'escola futbol Sala Ripoll. La pèrdua del derbi ha tingut connotacions positives, però també molt negatives pel Camp de Bànol.
Nosaltres volíem que el Ripoll fes equip, primerament perquè al final, si ells feien equip, hi havia més equips a la Lliga, segon per l'al·licient que hi ha, no?, jugar un derbi, i nosaltres al final volíem que el Ripoll continués. No ha pogut ser així perquè costa molt trobar noies que tinguin la predisposició de poder anar a jugar al cap de setmana, també moltes noies juguen a futbol camp, llavors combinar-se les dues coses és complicat. I això, en certa manera, també ens ha anat bé que no hi hagi el Ripoll, perquè hem pogut recuperar dues jugadores del Ripoll.
Enguany, el Camp de Bànol estarà format per unes 10-11 jugadores, entre les quals hi ha diverses noves i integrants. L'equip també comptarà amb un nou cos tècnic. Tot i els canvis, l'essència continuarà sent la mateixa.
Nosaltres prioritzem molt que hi hagi bona tònica en l'equip. És a dir, nosaltres sí que aquest any volíem fer un pas més a nivell competitiu. De fet, ja l'hem fet perquè hem guanyat la Copa. Però nosaltres el que prioritzem és que hi hagi un molt bon bloc, no només a dins la pista, sinó fora la pista. Llavors, poder celebrar la Copa després tots junts, que és el que vam fer, per nosaltres ho prioritzem molt. Llavors, creiem que amb aquests entrenadors, de fet ja ho fèiem l'any passat, amb l'Òscar i amb l'Issi, i el Miguel tenia un molt bon bloc, tenia molt bona relació entre tots, i és el que hem buscat una altra vegada aquest any. Tornem a tenir tres entrenadors, que són el Jordi Garrido, l'Omar i el Cito, i de moment sembla que la cosa rutlla bé.
Fora de la competició, l'inici de curs ha sigut molt entretingut pel Camp de Bànol, que ha celebrat la primera edició del torneig 16 hores de futbol sala i també ha estat present a l'entrenament de la selecció catalana femenina que es va dur a terme al pavelló Mercè.
Només tu. Com tu. Només tu. Com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12. A la Clínica Dental Serra Marín creiem que davant de l'absència de dents, la millor opció per recuperar la funcionalitat completa de la boca i aconseguir un gran resultat estètic són els implants dentals. Implantologia d'alt nivell amb el suport de la tecnologia més innovadora. Pots demanar la teva visita sense compromís al 972-280-896 a la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça Mercat d'Olot.
I això és tot dels 5 minuts més d'avui divendres 7 de novembre d'aquest 2025, com sempre actualitzant i repassant tota l'actualitat més important de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Nosaltres ens veiem dilluns, que vagi molt bé, molt bon cap de setmana i gràcies com sempre per la confiança.